Allò que no sona, amb Coco Gin Davis i Jordi Ramírez.
Segona temporada.
Capítol 13.
Salutacions a tots i a totes, us donem la benvinguda a Allò que no sona, un podcast dedicat a la indústria musical catalana i les persones que en formen part. El meu nom és Coco Jean Davis i al meu costat tinc el company Jordi Ramírez, de Buen Ritmo. Bon dia, Jordi.
Hola, Coco, bon dia. Avui tenim com a convidat a una persona que durant la seva carrera dintre de la indústria de la música ha passat d'una de les primeres discogràfiques independents de Barcelona especialitzada en el punk i el hardcore a treballar actualment per una de les grans multinacionals del sector. Un camí que intentarem que ens expliqui avui. Ja riu, i estem parlant amb l'Ignasi Ayué, actualment director de D2C, que sona fatal, després ens explicarà què és D2C, i de Merch a Universal, i també country manager a Bravado. Benvingut, Ignasi.
Hola, moltes gràcies, Perico Coco. Pues res, gràcies per convidar-me.
Moltes
Espero
gràcies a
no
tu.
Espero no enfonsar l'audiència del vostre podcast i no avorrir massa la gent.
No,
moltes
va.
Gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres. Sí que ens ha costat una mica trobar la data, perquè viatges molt i tens molta feina, però finalment aquí estem.
Sí, ho hem aconseguit, així que res.
Ens agrada començar el podcast preguntant als nostres convidats com és que entren, quin és el seu primer contacte amb el món de la música. Ets músic, toques algú a la teva família, com comença aquesta relació?
No, jo no toco res, no toco cap instrument,
vale.
Ni canto, ha estat una habilitat que ha estat negada per mi, i arribo a la música escoltant música, arribo a la música escoltant punk, escoltant els Clash, i d'allà comences a tirar del fil, i entra a la sala música també per política. I aquesta va ser la meva via d'entrada a tota l'escena aquesta.
Però no tenies cap, diguéssim, una vocació d'entrar, de treballar en la indústria de la música ni res? Tenies l'interès que podíem tenir tots en aquella edat, o sí?
Sí, a veure, em va passar el que ens passa a molta gent, no? Que de la teva afició i de lo que omplia els teus dies i les teves hores t'hi acabes dedicant, no? Per atracció. Jo encara no sé ben bé què vull ser quan sigui gran, no? Llavors tota la vida m'he anat movent a base de fer coses que m'atreuen, i la música era una d'elles.
Bé, anem als teus inicis.
I quants anys tenies quan vas començar? Sí, ja començant parlant dels seus inicis, en plan...
Pues jo vaig començar a nivell professional amb Traia, i sí. Seria... Hòstia... Doncs es va arrencar el 92, doncs seria el 93, 94, potser. Sí, per allà andaria.
Això t'anava a preguntar. Traia es funda, crec que l'any 91, Traia Records. Tu no ets un dels socis fundadors de Traia, tu entres una mica més tard.
És una història llarga.
Aquestes són les que ens agrada que ens expliquin.
I serveix per entendre una miqueta Traia, jo penso. Vull dir, Traia... surt d'un projecte en el que estàvem involucrats tots els socis de Traia, que era Trèvol Missatgers. Jo no sé si és algú que és molt conegut,
sí.
Però Trèvol Missatgers era una companyia, en aquella època, als finals dels 80, els anuncis d'empleo estaven als diaris, i bàsicament hi havia pàgines infinites demanant putes i mensaques. Era un moment, pues, una mica com de lluita en el sector, era una miqueta la base de la piràmide laboral, si vols. Jo crec que ara els han reemplaçat aquests nois, aquestes noies que treballen amb aquestes motxilles de color groc.
En globos i gestits i totes aquestes.
Sí, que jo intento evitar a tota costa, però era una miqueta el que era, i d'aquella lluita va sortir Trèvol, i a Trèvol es va ajuntar molta gent. Anarquista, era una cooperativa, eren 25-30 persones, i es van organitzar, i bueno, era una cooperativa autogestionada, es decidia tot per assemblea, i bueno, jo recordo, ahir vam coincidir, doncs, bueno, èpoques CNT, CGT, algun exiliat de Latinoamèrica, recordo, i eren èpoques intenses, i llavors era una organització, doncs, deia, tot i que tenia contractes amb la Generalitat i era, doncs, bueno, jo dic, amb unes 30 persones treballant allà. Les decisions eren assembleàries i teníem un pla per dominar el món, no? I aquest pla era el plan A, que compartíem amb col·legues alemanys, que era el crear dels rèdits de les cooperatives, noves cooperatives, que s'extenguessin per formar una economia alternativa. I d'aquell projecte van sortir una cooperativa de traductors, va sortir alguna, bueno, i va sortir Traia Records. Llavors, l'origen de Traia és aquest, vull dir, els socis que van arrencar Traia, doncs vam coincidir tots allà. I jo no vaig ser soci fundador, doncs, perquè em vaig enfadar amb ells.
Ah, mira.
Abans de començar no ja et vas enfadar amb ells.
No és així. Allà estava el Ferran, estava el Pep, ells sí que estaven ficats dins de... Ells sí que tocaven música, ells sí que estaven involucrats, doncs, a nivell, doncs, d'art, de música i aquestes qüestions. Jo en aquella època era bastant més niñato, i ahir va haver-hi com una mena com decisió, es va plantejar dins de Trèvol, passa de ser una cooperativa autogestionada assembleària a ser una cooperativa de gestors, on els membres de l'assemblea fossin una part i que els treballadors no necessàriament puguin ser socis però no gestors. I es va votar al mateix temps que es va donar llum verda a Traia Records, i jo en aquella època, doncs, diguem-ne que era més de la línia dura, em vaig sentir molt ofès per aquest canvi d'orientació, i jo vaig marxar de Trèvol i vaig estar sense contacte amb els companys de Traia Records durant bastant de temps. Fins que, bueno, van canviar cromos. I res, després d'un temps, pues, evidentment érem col·legues i teníem els mateixos interessos, i vaig entrar.
I com és aquesta entrada a Traia? Què entres a fer-hi a Traia? Doncs... O com entres? Feu les paus una mica, se't passa l'enfado?
No, mai ens havíem barallat perquè érem amics, no? Són camins que pren la gent i tal, jo vaig dir el que pensava, però no va haver-hi mai un mosqueo en absolut. De fet, vam seguir tenint contacte, no diari, però pràcticament setmanal, amb part de l'estaf de Traia. I bueno, era una època molt do it yourself, una època molt... molt de fer les coses per fer-les, i bueno, jo vaig entrar, pues, treballant més temes de comercials, no? De parlar amb botigues de discos, de parlar amb distribuïdors, i després ja, pues, vaig començar a treballar, pues, amb sellos, amb distribuïdores, una miqueta tot
sellos, organitzar, bueno, segells internacionals, no?
Sí. I bueno, allà vaig començar, pues, aquesta part, pues, la vaig començar a desenvolupar una miqueta més a fondo. Eren altres èpoques, Perico, eren èpoques de discutir si el CD era un format assassino o si era ètic fabricar CDs o si era ètic fabricar vinils. Eren converses molt sesudes i molt...
perquè vosaltres, a més, quan comenceu Traia, era encara el moment de treure vinils, sobretot, i el format CD encara no era un format tan predominant en aquell moment.
De fet, el primer CD... es vivia molt i es treballava molt amb maquetes, que és un format que era molt fàcil i que mola molt. A mi m'agrada molt el format de les maquetes, però el primer CD el va treure Traia amb l'original Volumenum dels Calypso. Jo recordo que hi havia certes crítiques, no? Jo crec que en aquella època encara no estava a Traia, va ser arrencar i va ser el primer any. No, la veritat és que tinc alguna laguna, però... recordo que van haver-hi alguna amb alguns postos minoritaris, no era algun mainstream, però hòstia, han fet un CD.
Sí.
Bueno,
o sigui, no es veia com una cosa guai.
Ambients molt determinats. És curiós, no? Ara, però clar, sempre... no es veia com algú...
Per una cosa contaminant, per una cosa...
Sí. És que no tenia gaire sentit el tema, ja t'ho dic, jo aquests debats els recordo una miqueta amb una nebulosa. Jo recordo algunes trobades de discogràfiques amb aquesta onda i tal, i la patent era de Philips, però clar, la patent era de vinilo, pues, jo no crec que sigui de Bakunin, no? Vull dir que, que, bueno, sin más, que hi havia aquestes coses que ja, jo crec que ara sonen una mica curioses, però bueno, el primer CD va ser molt al començament, era l'original volumen 1 dels Doctor Calypso.
Mm-hmm. Clar, estem parlant en els primers anys de tralla i parlem d'una època pre-internet. Recordes amb quins segells i artistes vau treballar? I era més difícil per tralla, que es podia considerar un segell més alternatiu, aconseguir la distribució d'alguns catàlegs? O...
Ah, jo crec, a veure, sí que recordo, clar, segells i bandes i tal, i sí, recordo com una època molt intensa i no ens dificultava la nostra organització assembleària o aquesta pàtina que teníem de diferents a la indústria. Jo crec que en certa manera també ens beneficiava, no? Perquè al final tu ara hi ha un gran negoci en fingir que ets el que no ets, no? Vestint marques, vestint samarretes, vestint, vull dir, tot té un significat diferent, però en aquella època tu no aparentaves res, era la teva puta vida, claro. Vull dir, ho mamaves i era tot, els teus amics, el teu oci, les teves relacions, la teva música, bueno, hi havia tot com un, potser fins i tot una miqueta claustrofòbic, un rotllo una miqueta tancat, i això t'ajudava, no? Quan treballaves amb gent com Mordam als Estats Units, no? Que portaven Lockout o portaven Man's Ruin o portaven... Al final eren gent que eren més o menys com tu, no? Potser cadascú tenia el seu tret més diferencial, no tenia que ser igual la política, però tots estaven amb la mateixa...
Sí.
No aspiràvem a algú en el que no encaixéssim.
Claro.
Aleshores, és raro, no.
I al revés, quan anàveu a vendre, per exemple, anar a vendre al Corte Inglés, vull dir, o a segons quins llocs amb el vostre catàleg o això, sense pretendre ser aquí, o sigui, amb les vostres pintes, si vols, o el que sigui...
A veure, Corte Inglés mai havia
tingut... Per dir que el Corte Inglés, sí, però dic sí, en general, és igual. Ara no hi ha moltes botigues, però abans n'hi havia més, i més llocs on anàvem.
Hi havia FNAC en aquella època, ja?
El vam veure néixer, FNAC.
I, mira.
Sí, hi havia Virgin, no sé si em recordeu, el que ara és un Zara. Hi havia un Virgin que allò...
Sí. Què ens contava això, l'última vegada?
L'Enric Descoy ens parlava de Virgin, que va estar per aquí fa un parell de setmanes.
Sí, hi havia Virgin, no, amb el Corte Inglés, que sí, no, jo no recordo que haguéssim treballat. Hi havia com un teixit de botigues, de discos, que al mateix temps també era gent que li interessava la música, que aconsellaven, no? El Roman, el 7 pulgades, jo què sé, el Daily, vull dir, a tot arreu hi havia la botiga, i llavors allà pues era un punt de trobada, no? Per la gent que escoltava música i estava amb diferents mogudes. No hi havia, no sortíem, sí, tractàvem amb discogràfiques, sí, que al·lucinaven una mica amb nosaltres quan ens vèiem,
sí,
però bueno, també veníem de trèvol, saps? I quan el missatger fa 30 anys entrava en un puesto de la Generalitat, abans això sona, és que és horrorós, no? Som uns viejunos, però abans, quan jo portava una arracada al nas, molta gent es canviava de cera perquè els hi feia
clar,
por.
Clar, imagino.
I llavors, clar, veníem d'allà, no? I no, jo crec que més o menys la gent, qui més qui menys.
Però teníeu públic, o sigui, teníeu, sí, públic per aquest, l'underground, no? Hi havia, sí, una escena underground bastant potent, sí, i la gent estava en plan, bueno, música sí, sí o sí.
Sí, sí,
en una,
sí,
època
jo,
bastant,
sí,
de...
Jo crec que sí, no? Jo crec que sí, sí, totalment.
I a més, abans deies el format maqueta, a tralla, veu tenir algunes títols que podien, números no sonin molt grans, però d'algunes referències i d'alguns artistes veu arribar a vendre molt, és a dir, tu te'n recordes de quins van ser els artistes amb els que veu treballar, que més us van, sí, funcionar en aquella època, o de quins números, igual ara, sí, que ja ha passat molt temps, podem estar parlant que es venia d'això, d'una maqueta o d'un vinil o segons quines coses.
Sí, a veure, hi havia...
Parlant amb números que ara semblaran molt grans, segurament, ara que no ho
sabem. És el que t'anava a dir, és que ara mateix serien números estratosfèrics, no? Vull dir, no les fan ni les màquines majors, no? I ja, en aquella època, jo què sé, els Agua Bendita, que era punk de barrio total, vull dir, és que et feien 10.000 maquetes.
No.
Cantando Mamá aparta que te vomito i, yeah. I omplint sales i muntant disturbis a tot arreu on passaven, vull dir que era una altra època. Després hi havia els Calypso amb una proposta pues, diferent, mm-hmm. Potser una miqueta més accessible, que sí que podrien estar parlant de 8.000, 5.000 còpies, no ho sé. Mm-hmm. Bueno, hi havia una escena, hi havia un missatge i una música, hi havia mitjans i bueno, vull dir, allò funcionava al seu nivell. Mentre nosaltres parlem de 10.000, doncs possiblement les majors, tot el que no vengués més de 50.000, no existia.
No, i una època també, als anys 90, la importància de l'època MTV, no? Que passaven tots aquests videoclips que ara ja no sé si es ven tant el concepte de veure videoclips d'una banda, no? Jo mm-hmm. crec que això també va implicar una mica o no?
No ho sé.
Aquí què teníeu en aquella època? Teníeu programes de teles d'aquestes com...
Poder MTV com a tal, no, en aquella època jo no la recordo que existís, però sí que hi havia programes a les teles a TV3 i a Televisió Espanyola que treballaven en vídeos. El que probablement aquests artistes eren artistes que no tenien accés a televisió.
Bueno, allà hi ha aquella sensació contradictòria, no? Que tota la vida tens, no? Que hi havia Radio 3, que potser que sí funcionava una miqueta com una altaveu de propostes diferents, no deixava de ser Radio Nacional d'Espanya i nosaltres no teníem departament de promoció durant moltíssim temps, no? Al final va venir una persona perquè hi havia bandes que se'ns enfadaven, no? Però eren bastant atípics amb tot el que fèiem, no? Okay. I llavors tenies aquella contradicció, no? De no voler ser part d'algú, però que quan la teva cançó sonava a la ràdio,
clar,
et posaves content perquè sonava, no? I són aquestes contradiccions que bueno, que sempre vas portant, no? Però això et passava, no? I MTV i tot això ens quedava molt lluny, no? Nosaltres escoltàvem els Dead Kennedys, no? Deia MTV Get Off The Air, no? Vull dir, era una miqueta cap a on... Era un món aliè, no? A nosaltres. Després sí que jo crec recordar que vam començar a fer algun videoclip i tal, però no tinc molt clar en el meu cap, eh? Jo crec que va ser algú que en aquell seu moment, no sé, no...
No hi havia aquesta cultura de...
No hi havia, a veure, hi havia una no, per part de... Parlo personalment, al final la treballa amb 5 persones
sí.
I cadascú té la seva visió i la seva vivència.
Claro,
no, que...
claro.
Però jo la meva sensació ara era més com un reflex condicionat a que això ho estan fent i molt i tal, però no era un approach més de... artístic, no? De dir, okay. Era com una reacció, no sé, no tinc molt clar, però no va ser mai per mi en el meu cap una part important. En canvi, el Víctor Rins, que va entrar a Traia, pues, jo crec que els 8 o 10 anys de la companyia, ell s'ha focalitzat en això i, bueno, està fent una carrera fantàstica i disfrutant un munt fent vídeos i fent produccions i tal, no? Uh-huh. Vull dir que crec que vam entrar tard, malament i no ho sé.
El 2003, finalment, Tralla tanca.
2003 seria.
Més o menys. És el primer cop que demano fer això, eh? Vale. El 2003, finalment, Tralla tanca. Però una part dels socis de Tralla seguiu dins la indústria i marxeu a treballar d'una forma o una altra amb l'Enric Padascoll o alguna de les seves empreses. L'Enric va ser aquí amb nosaltres fa unes setmanes. Vosaltres ja el coneixeu?
Sí, l'Enric jo crec que més o menys el coneix tothom que ha estat en aquesta indústria,
sí.
I és un tio que en sap molt, li porta molts anys ficat i ens coneixíem, sí.
Però quina relació teníeu amb l'Enric? Llavors, com és aquest tancament de Tralla perquè acaba tancant? Perquè era una cooperativa, sí. Suposo que no ha de ser fàcil. I com aneu a parar a treballar amb l'Enric per més relació que hi hagués i de quina forma?
Sí. Bueno, a veure, al final Tralla arriba amb un moment d'esgotament. Són uns quants anys i són anys... molt intensos a tots els nivells. Al final allà és on teníem tota la vida ficada, el que us deia abans, no? L'amistat, relacions, guanyar-te la vida, i entrem en un moment que la indústria discogràfica cau en picat. Jo tinc gravat el dia que vam portar, els divendres sortíem novetats i distribuíem al carrer Tallers, i jo recordo l'últim disc de Les Comandes de Moriles, que era el gran disc d'aquella època per nosaltres, una aposta superimportant, i començàvem, bueno, teníem internet, ja s'estava introduint, ja hi havia els programes peer-to-peer, i els divendres pel matí vam treure el disc, i recordo perfectament que estàvem a Tralla i estàvem trastejant amb internet, que era la gran joguina, i vam buscar el disc dels Comandos Moriles que havíem servit al carrer Tallers al matí, i estava penjat íntegre ja, no? Era gratis, ostres. No? Era gratis, i a sobre si estava com molt reconegut, no? El tenir-ho tot descarregat i això, no?
A sobre eres el dolent, no? Perquè clar, si rondinaves, no? Clar, i clar, més venint d'on venies, que venies de Tralla amb tot el discurs,
bueno,
no?
Sí, en certa manera, però a veure, a mi no mai m'ha importat, el tema aquest, sempre hi ha gent per tot, no? Però en aquell moment et dones compte que allò està, que estàs venut, no? I realment ha estat així, no? Vull dir, tota la indústria va desaparèixer, o va tenir, no va desaparèixer, s'ha transformat en un procés que és dolorós, no? Com tots els processos de transformació. Però aquell dia jo el recordo claríssimament. Després, temes també personals, la mort del Ferran va ser sens dubte un moment complicat. La meva i la seva dona treballava amb nosaltres, ella pues, en aquell moment estava embarassada de 8 mesos. Bueno, es va tenir que gestionar de la millor manera que es va saber. Després coincideix tot el tema de la crisi del format. Molts anys allà una miqueta en primera línia. També pues, bueno, la gent evoluciona i tothom va tenint els seus canvis personals, hi ha socis que marxen, hi ha desacords importants dins de la companyia, i bueno, a poc a poc el projecte aquell pues, li toca arribar a la fi. I bueno, jo és que no faig barreja de dades perquè no, de dades perquè les tinc molt lluny, però va ser tot un procés, no és algo que diguis tal dia tanques persiana, arriba un moment que no és viable el projecte, que està diluït, i acabes, i en aquella època estaven gestionant perquè es va tancar amb deutes, i es va gestionar el tancament pues, els que estàvem allà, que era el David, el David Mangui, Últimos de Cuba, Antidogmàtics, ara amb la seva carrera en solitari al Guinardó, i jo. I bueno, pues, vam començar un procés de liquidació complicat, al ser una cooperativa, i a l'Enric, doncs bueno, teníem, ens coneixíem, sabíem qui érem i sabíem on estaven, i bueno, ell es va interessar molt per Tralla, ell en aquell moment jo penso que estava potser en un moment que li seguia funcionant, o que tenia el producte una miqueta més mainstream, el que sigui, i bueno, ens va demanar seguir editant els màsters que teníem, i bueno, va haver-hi converses, i el David es va incorporar al seu equip, i a mi l'Enric vam muntar una companyia nova que es diria Tsunami, i que es dedicaria al merchant.
Sí, sí, sí.
Allò que no sona, un podcast de les persones que formen part de la indústria musical a Catalunya.
formeu aquesta companyia ja dedicada al merch en aquell moment, que igual ja va ser una visió del que faries tu més endavant, però la companyia no la formeu només tu i l'Enric, és ja més gent en aquella companyia.
Sí, 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 allà entren com accionistes les persones de confiança de l'Enric, el que era el director comercial de CA Indústria Cultural, el Richard Rayuela, va entrar també el Salva, i no em vull deixar ningú, i bueno, va ser un acord amb el Pla d'Escoll, i a l'arranque d'aquesta companyia va ser un contacte que va donar el Richard Rayuela de Bravado. Ell va dir, hòstia, hi ha aquesta companyia que mola molt, que estan a Londres, truca'ls, i bueno, vaig trucar i em van dir moltes gràcies per trucar, ja tenim distribuïdor, fins demà. Però bueno, al final vam arribar a un acord i vam començar a treballar junts amb aquesta companyia.
Què fèieu a Tsunami exactament? I quin era el teu paper dins de la companyia? Perquè era una mica com que era una companyia que portaves tu. Tots els altres eren accionistes, però qui portava la companyia eres tu fonamentalment.
Sí, a veure, jo pues, porto la direcció de la companyia i bueno, una mica la creació amb el suport de tots aquests socis, i pues, bueno, arrenquem una feina important de distribució per companyies que tenien drets de marxandatge oficial, Clash, Motorheads, un rotllo així com bastant mainstream, que aquí a l'Estat pues, no existia, i amb el pas del temps pues, vam crear alguna marca pròpia, confeccionant aquí a Catalunya, a Mataró, vam treballar també CID, que era una miqueta la competència de Bravado, vull dir que va haver-hi un moment dolç que vam juntar a les dues grans companyies anglo de merchant, i vam arribar en un moment que la indústria, el retail sobretot, no? Les botigues de discos, sí, necessitaven un producte físic per subsistir, i que realment no existia. Jo recordo la meva primera reunió, jo teníem una gent a Madrid que es deia Tiendas Tipo, que venien
com es deien, perdó?
Tipo.
Tipo, vale.
Era com un rotllo així molt, 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 molt espanyol, una cosa una miqueta així.
Això t'anava a preguntar, aquesta comparar, no, Madrid, l'escena madrilenya, sí, amb barcelonina, m'encanta escoltar aquestes històries.
Sí, bueno. No, bueno, aquests senyors estaven a Madrid, no? Tenien un munt de botigues i venien un munt de material, sobretot als pobles i tal, sí, no? I tenien allò entre cometes, pues, venien molta maqueta i molt rock, i era una miqueta, pues, jo què sé, un mail order bastant gran, no sé si van arribar a tenir 50 botigues, i quan els vaig anar a veure amb aquest projecte, jo me'n recordo que un dels capos i li deia, hòstia, estic fent això, Santi, que tal i qual, i el tio em va mirar com decepcionat, no? I el tio em va dir, hòstia, tio, però que cabron, però si estas camisetas nos las fabricamos nosotros.
M'estàs intentant vendre oficial el que jo piratejo, diguéssim.
Clar, no, bàsicament. Ho recordo amb carinyo, era bona. Tampoc hi havia ningú que es preocupés, no? Perquè hi hagués aquell material allà i tal, però bueno, va ser com un disgust per ells, no? Hòstia. I bueno, es van resistir una mica i tal, però bueno, al final van acabar entenent que valia la pena i que es vivia millor, pues això, no? Pues, treballant amb els artistes i aquestes qüestions, i allà també pues, va sorgir una oportunitat. Llavors, des de Tsunami pues, teníem aquesta feina, no? De distribució i de representació.
Només fèieu això o treballàveu amb artistes? Perquè m'imagino que està treballant des de en paral·lel a el que era CA o una empresa de l'Enric, fèieu servir també els seus canals, diguéssim, m'has dit que anàveu a vendre a botigues de discos, que allà era on estava venent CA i on venies, sí, de vendre tu amb tralla. Treballàveu també amb artistes propis o del segell, o tot el que fèieu era distribució,
no,
de catàlegs internacionals?
Era independent. La companyia tenia la seva raó social i la seva gestió. Vull dir, hi havia socis a la companyia, però la gestió estava separada de cada indústria. Per mi això era important. I després hi havia una societat mancomunada, no? Vull dir que tothom necessitava de l'altre per poder prendre decisions, però no hi havia una part que pogués manar sobre l'altra. Per mi, imagino que és l'empremta genètica que portava des dels 18 anys que encara queda alguna llum a dins del cap, no? I eren gestions completament separades. Clar, jo venia del món de la distri, coneixia perfectament les botigues que els hi passava una miqueta, pues, per allà.
I després d'uns anys de Tsunami arriba el canvi i passes a treballar per Universal.
Sí.
Uau.
Sí.
Com vas arribar a aquesta oportunitat?
És que tampoc era, no era una oportunitat, una oportunitat. Sí, no, però vull dir, Tsunami, el projecte s'acaba quan la capacitat de creixement i es queda molt limitat, no? Al final
toca techo.
El desastre, no, del peer-to-peer i del format físic en aquella època arriba a cada indústria, i cada indústria pues, té dificultats en aquells moments greus com tots els sellos. I tot i que són gestions separades, pels bancs això no existeix. Els apoderats i responsables de negocis que tenen dificultats a tot arreu. I d'una banda hi havia aquesta situació, no? que era una situació, pues, ja t'ho dic, complicada i causada per tot el tema dels peer-to-peers i aquestes històries. I d'altra banda, Universal va ser de les primeres majors que va començar a diversificar-se i va comprar Bravado. Llavors vam arribar també a un moment, pues, d'esgotament de projecte, no? De dir, hòstia, què fem per aquí? No podem créixer per aquí tampoc. I llavors em van fer una proposta de muntar un negoci, una unitat de negoci nova a dins una major. Jo ja tenia... Jo tenia 40 anyets i no havia treballat mai per ningú, no?
Uau.
I, bueno...
Això de deixar de ser autònom als 40 anys sona bé.
Sí, una mica estrany, no? Un poc usual, no? Però a mi, d'una banda, em venia de gust sortir i provar i conèixer coses noves i veure fins on podia arribar. D'altra banda, també tenia molta recança, no?, de fer igual com va tancar Traia. Jo recordo que vaig estar malalt durant mesos, fins que se'm va passar. Uf. I una miqueta amb Tsunami em va passar el mateix. A més, bueno, allà hi havia gent, pues, que eren socis, una decisió que no només m'afectava a mi, però realment la decisió, l'única decisió que jo en aquell moment crec que tenia que prendre, la vaig prendre. I res, vaig decidir intentar muntar una divisió de roba dins una major discogràfica.
I et demanen que vagis a viure a Madrid, et deixen fer-ho des de Barcelona. Recordes qui va ser la persona que et ve? Perquè algú devies conèixer Universal, o algú devia conèixer tu de negoci, o algú...
No coneixia ningú. No coneixia ningú. Jo coneixia el Pete Palmer i el Barry Drinkwater, que el Barry és el CEO de Bravado i qui va vendre Bravado Universal. I el Pete era el director comercial d'aquella època, però que tenia més funcions de managing director, no? I ells em van dir, ha passat això, però volem que portis el nostre negoci des d'allà. I són ells els que em presenten a Universal. Jo no tenia contacte amb ells.
T'ho deixen fer des de Barcelona, però el negoci, o com...
Bueno,
dius que amb 40 anys deixes de treballar per tu mateix, però igual ja també un preu a pagar, no?
A veure, ells quan arranco no em pressionen relativament, perquè ells han fet una compra important i necessiten entendre-ho, llavors necessiten a algú que ho entengui. Després, amb el temps, conforme va creixent, sí que durant un temps, cada any em diuen, bueno, aquest és l'últim. I jo, pues, jo, o sigui, a mi m'agrada molt, Madrid, i ara ja no disfruto tant de les nits perquè sóc gran i a l'endemà no m'aguanto els pets, però però jo necessito estar per aquí, a més és una decisió que afecta a més persones. I bueno, ja ha passat temps, saps? I ja fa 4 anys que no m'ho pregunten. Vull dir que
ja tenen clara la resposta ja.
Bueno, jo què sé, fins que hi hagi un canvi de cicle o el que sigui, no? Perquè al final no hi ha res que duri sempre, però jo crec que hem arribat a un equilibri, no? També tot el tema de tecnologies, Zoom, pandèmies...
Sí.
Ara ja no és tan important, no? I jo crec que algú té que veure.
Us podeu subscriure al podcast de Jo que no sona a la plataforma on ens escolteu habitualment, Spotify, Apple, iVoox i també a la nostra web, buenritmo.es.
Ara, actualment, sí, ets director de merch i de...
Jo no sé si hi haurà algú que li interessi tot això.
No, home, és... A veure...
Segur que sí, segur que sí. Està sent molt interessant. Sí.
Bueno, és una lliació de com es va construir la indústria, coses com es treballava abans. Jo crec que és un tema molt important. Que a mi em fascina personalment i segur que altra gent també.
Jo no vull reclamar.
Sí, jo estoy aquí no me podéis ver, però jo estoy así súper atent. I luego, ¿qué pasó? Actualment ets director de merch i de 2C a Universal. Treballes només per al mercat espanyol o en més països?
No, només en aquest mercat. A l'estat treballem al mercat espanyol. I el D2C és l'e-commerce, bàsicament.
Ja teniu una botiga pròpia d'Universal? O...
Hi ha diverses. Hi ha una botiga pròpia que agrupa tots els llançaments i després hi ha botigues per artistes. Llavors hi ha botigues com Standalone de determinats artistes i després hi ha una més amb tot el catàleg.
Tenir aquesta feina, la teva relació, aquesta botiga m'imagino que són llançaments tant els nacionals com els internacionals, implica alguna relació amb artistes aquesta feina o no, o directament és una relació dintre de la companyia pròpiament amb qui fa els llançaments de discos o d'altre merchandatge dintre de la companyia?
No, implica més en management. Artistes, la part de la feina és més la part del merchant, no? Que són dos divisions diferents de la companyia, no? En cada una hi ha equips diferents i tenen estratègies i prioritats diferents. Amb el tema del merchant sí que treballes amb els artistes perquè al cap i a la fi és la seva cara, el seu nom, el seu logotipo, és la seva història amb un producte, no? Amb una samarreta, amb el que vulguis. Llavors allà sí que treballem amb ells i treballem molt, molt amb els seus mànagers.
De fet, ara que ja portes uns quants anys, des de Tsunami, en aquest càrrec, i que ens has dit molt el tema de la davallada de la indústria discogràfica, del tema de les descàrregues, del compartir arxius, etc. Quina és la importància que creus que té realment el merch en la carrera dels artistes en l'actualitat, des d'un càrrec com el teu i veient com ha evolucionat? I d'altra banda, si penses que els artistes, la majoria, en són conscients de la importància que té o s'hi dediquen prou o és algo que encara haurien de cuidar més. Prefereixo poder a nivells molt grans ja ben ensenyats, però a altres nivells és algo que es cuida suficient.
No hi ha una resposta per tots els artistes. Vull dir, hi ha artistes molt petits que ho treballen molt bé i que ho tenen molt clar i que entenen, no? que és una part important de la seva carrera. No només a nivell comercial, sinó a nivell del seu art, no? I de la seva expressió, del que volen ser i del que volen comunicar. I hi ha artistes molt grans que vamos, ni puta idea. Vull dir, no per ser un artista gran o petit implica que tinguis aquest coneixement o aquesta sensibilitat. Al final, cada cop més, no? Vull dir, el vinil, sempre ens diuen, el vinil està repuntando, no? Bueno, repuntarà fins que els carcamals com nosaltres, que seguim comprant vinils, deixem de comprar i quan passi la gràcia de la gent jove, no? O, vull dir que mai serà mai reemplaçarà, no?, la indústria, el que teníem. Però el merchant, al final, és una decisió. Tu portes a la teva pell, saps?
Absolutament.
La cara al logo i tu estàs dient algo, no? I també t'integra, no?, amb una comunitat, no? Mm-hmm. Vull dir, ja sóc allà i ja hi ha coses que molen molt i que es poden fer i es poden fer molt bé. Mm-hmm. Però hi ha moltes velocitats. Jo crec que cada cop més, i al final l'indústria també entén, no?, que tot el tema de representacions i aquestes històries, tot el que sigui comunicació pública, hi ha més mitjans que mai per escoltar música. Vull dir que és una indústria que ha caigut al terra, s'ha trencat i de cop i ha rebotat i s'ha transformat, no? Perquè al final el producte, i jo crec que si a l'Ignasi de fa 20 anys sentir dir a l'Ignasi d'avui el producte parlant de música, treuria les 7 muelles, però el producte és imbatible, no? Perquè la música al final és algo que està dins dels humans, no? Vull dir que necessites música sempre, no? L'únic que s'ha transformat i la tenim d'unes altres maneres, tema de data és també un tema important per la indústria, i el tema del merchant. Abans tu venies discos i tu feies un Offspring Smash i vens N milions de discos a tot el món. Bueno, tens una temperatura, no?, del que ha passat i on ha funcionat, però ara amb les plataformes digitals saps a on s'escolta d'una manera amb un nivell de detall molt important, amb totes les legislacions de privacitat que puguin haver, però al final tu no saps que aquella persona es diu Fulanito Pérez, però saps que hi ha una persona en aquesta ciutat que ha escoltat 50 vegades aquesta cançó, que tu no saps ni qui és, ni com viu, ni quina cara té, però pots tenir una relació molt més propera amb els fans, els artistes, pots entendre millor què està passant a l'altra banda. I el merchant al final és la part física que queda de tot això.
En aquests temps d'internet, social media, Instagram, tot això, no sé si ha afectat una mica el tema merch, s'ha convertit la importància del merch, que ara és tot molt més visual, internet, o és compatible, o...
Jo, ha afectat tot, vull dir, no només el merch, amb el merch ha tingut un impacte també brutal, no?
Bo o dolent?
Hòstia, ha donat més visibilitat, ha donat més notorietat, ha canviat la manera de percebre-ho, jo penso.
Sí, ok.
Bo o dolent? Però bueno, depèn del dia, no?
Depèn del dia.
T'aixeques un dia, dius, va, puta merda, tot, i un altre dia dius, conya, mira, d'aquí podem treure suc, no? Poden passar coses interessants a nivell, pues això, no?, cultural i de relacions i de tot això. Ha afectat a tot, i al merchant també, no? Vull dir, ara ha canviat, no? Abans...
Clar, és que imagina't, clar, parlant així artísticament, abans... Què sé jo, tenies molt poc contacte amb els artistes i és en plan aquell show que esperes tot l'any i te vas al show i te quedes con aquell merch de bolsa, camiseta, però ara el tens a l'artista cada dia al mòbil, i ja no, no, la passió aquella de, no sé, saps? Com...
Sí.
Llavors, com ingerim el concepte de... aquesta connexió amb els artistes, no? És en plan, bueno, tinc els vídeos aquí, el puc veure cada dia, ja no el necessito tant aquesta samarreta perquè el tinc al mòbil, saps? O...
Sí, a veure...
No s'ha d'esperar fins l'any que ve per veure'l perquè el tens al YouTube, per exemple,
jo
no?
No, en quant a merchant jo no ho veig tan així, perquè vale. Al final el producte físic realment és el merchant, no? El CD
sí.
Gairebé no és funcional. Vull dir, si tu et compres un CD, mires el libreto, però arribes al cotxe, si tens un cotxe, i possiblement no tinguis lector de CD. I si tens un ordinador, pues, dels últims 5 o 8 anys, no tens lector de CD. Vull dir que i un vinil te'l compres perquè et fa molta il·lusió i el poses, i un cop al mes te fas una sessió, però potser no el tornes a posar en els propers 3 mesos i l'escoltes a Spotify o a qualsevol altra plataforma digital, no? Jo crec que és l'únic que queda físic i, a més, és el que deia abans, no? Jo crec que té un sentit de comunitat, no?
Això sí.
El que sí que ha canviat potser una mica és el significat, no? És el, abans deia, no?, que, que no tenies dificultats perquè tu eres la teva marca, no? Eres el que eres i no tenies necessitat de relacionar-te amb o d'impressionar a ningú ni de tenir diàleg amb algú que estigués fora, de, no tenies que fer veure que eres res, no? I ara jo crec que una part important del consum del merchant ja no és tant porto una samarreta d'antidogmàtics, que vol dir pues, que ja tinc una edat, entre altres coses, però que vol dir moltes coses relacionades amb aquella banda, amb aquella escena, o porto una samarreta, si vols, una qüestió no tan... sense tantes derivades, no? Porto una samarreta, me l'invento, de Leño, perquè te gustan los Leño, coño. Però tu ara portes una, portaves una samarreta de Metallica i et molava amb Metallica i ja podies saber que a lo millor és heavy, però a lo millor si escolta Metallica, el primer àlbum, també pot escoltar punk. Ara algú porta una samarreta de Metallica i
no
significa
res.
Que...
Això va passar molt amb la samarreta de Ramones, per exemple.
Bueno, clar, que...
Això és una de les... un clàssic ara mateix, perquè totes aquestes samarretes es poden trobar, no sé si és cosa vostra o no, de, per, forma part de la... de la teva feina amb alguns dels artistes amb els que teniu relació, de que vagin a parar això, a grans superfícies o a centres comercials o a Zaras, etc. Abans que parlàvem d'allò de la Virgin, que ara hi ha un, sí, que ara hi ha un Zara,
sí, sí,
igual
sí.
La, no, hi ha, no hi ha discos, però sí que hi ha samarretes de,
sí, sí,
de
algo,
Metallica
algo,
o dels,
algo s'ha colat
o dels Ramones.
Sí, sí, algo s'ha colat per allà. Sí, sí, el fenomen del merch accedeix al tema cultural de la música per se i es fica de ple amb temes de moda, de tendència. Llavors ja aquella samarreta de Metallica, qui t'identificava com a
sí,
heavy, però que escolta això i no escolta l'altre i que més o menys et podia ubicar en una comunitat d'una manera una miqueta més precisa, ara pot voler dir que t'agrada la samarreta, que la portes perquè la porta el teu actor favorito o sí, perquè la influencer de turno l'ha vestit o perquè en aquell moment està en tendència i a tu t'agrada pues, seguir tendències, no? Vull dir, el significat del merch, però només amb bandes icòniques, no?, que transcendeixen, no?, el que
clar,
és la seva música. Això et passarà amb els Rolling Stones,
Ramones,
i et passarà amb els Ramones i et passarà amb quatre més.
Sí,
però possiblement és difícil que et passi, jo que sé, amb els Beatles. I estem parlant d'una banda icònica, no? Però a nivell de... És una qüestió que jo no sé resoldre i no l'entenc. Però un tio que porta una samarreta dels Beatles vol dir que li agraden els Beatles, punto. No el jutjarem per això, però és curiós, no? Com
que, fort,
que si tu portes una samarreta de Rolling Stones pot voler dir
que, yeah, soy
que
guai,
ets un... Pues això, no?
Sí, sí, sí.
Ets un... Estàs darrere de ser cool, d'estar a la moda, de que ho porta aquest o que ets follower del que sigui, pot significar qualsevol cosa. Menys que t'agradin els Rolling Stones amb la majoria dels casos. Gran anècdota amb els Ramones, parlant
sí,
fora del de l'àmbit discogràfic i tal, amb una compradora que deia, hòstia, els Ramones i tal, i jo dius que a mi la música espanyola no me gusta mucho. I em diu, no, la música espanyola i el punk neoyorquino de los años tampoco lo tocamos demasiado a fondo.
Molt bé. Ara que parlaves d'això, del tema moda, etc., és a dir, que al final la teva feina ja transcendeix una mica del que és la música en si, o això, o que ja, poder no amb tots els artistes, però i això, rebuscant una mica per internet sobre tu, com que ens vas enviar poca informació, m'has obligat a buscar una mica.
Si no hi ha
però he trobat una cosa en la que des del teu departament universal també gestioneu un gran catàleg d'emoticones, o això he trobat por ahí i de més. Jo he flipat, directament he flipat. Com arribes des del món de la música a les emoticones i sobretot a on està la pasta? A on està la pasta? Perquè tothom utilitza emoticones, jo no, perquè sóc un viejo també, tothom utilitza, però jo no conec a ningú que pagui per això.
Sí, sí. Va haver-hi un moment que sí, no, no, això és una història així com molt curiosa, no? Vull dir, com que sempre estem fent coses amb diferents indústries i sempre estem donant continguts i producte, moltes vegades ens feien servir com de prescriptor, no sé com dir-ho, com de no prescriptor, sinó que qüestions que a ells els hi poden interessar, o sigui, ens agradaria comprar samarretes amb aquesta propietat, tot i que no fossin música, doncs t'arriba la informació, t'ho demanen, tens els canals fets i tens tot molt per la mà, i va sortir un tio, el Marcos, un tio alemany que fa molt de temps havia muntat una companyia de videojocs de... no recordo, bueno, va fer un videojoc que ho va patar el tio, fa... N anys. Un tio molt especial. I, bueno, la companyia la va patar, després el tio se li va anar a Norris, va desaparèixer durant un temps, i mentre estava fent aquest procés de regeneració, va trobar la manera va desenvolupar un catàleg enorme d'emoticones, els va registrar i els va passar a llicència. I el vaig conèixer, em vaig riure molt, era un tio que em va caure molt bé, i vam dir, pues, anem a fer això. I ho hem fet durant 2 o 3 anys, i fa ja pues, 4 o 5 anys que ja no ho fem, vam tenir aquestes coincidències que passen a la vida.
Però és un negoci?
És, sí.
En el seu moment, durant 2 o 3 anys, pues, bueno, pensa que el negoci és la llicència per poder fabricar samarretes amb uns determinats projectes. Vull dir que no és que estiguem parlant del negoci de les emoticones per tot el món, no? Vull dir, és una llicència per fabricar samarretes, i va tenir un any que va funcionar i un any que pitxi-pitxi i un any que pues, va deixar de funcionar. Al final això és, no és música, i això és pura tendència. Mm-hmm. Vull dir, estàs en tendència, el pas natural és estar fora de la tendència, no? Ja, i bueno, sin más, una anècdota.
Però quan parlem en emoticones, parlem d'aquests dels mòbils?
Dels, sí, mòbils, sí.
Aquests sí. Grocs que ens somriuen i tot,
sí,
això?
Sí, sí, hi ha tota una ciència aquí darrere. Jo vaig aprendre un munt de coses que no...
Uau!
Inesperades, però bueno, jo què sé.
I Xina fent... o Japó, no sé, perquè sí. El tema de emoticones no ve d'Estats Units o Europa, no? Ve... No ho van començar els...
Això és un terme japonès.
Japonès, això.
Sí, és un terme japonès, i hi havia un senyor pues, que tenia emoji.com i es van dedicar a pues, ser un rotllo així com molt friki japonès de fa molts anys, però que amb el tema de telefonia mòbil i de més, pues, es van crear emoticones que van caure en gràcia i que han sigut molt... molt útils per, sí, expressar emocions, aprovació, desaprovació i intentar ser graciós de manera molt pràctica, i bueno, pues aquí estan, no? Vull dir, al final es va reconèixer com paraula de l'any fa 12 anys i va entrar al diccionari d'Oxford, no ho sé, vull dir que hi ha tota una història allà darrere. Uau. Però bueno, que per mi és anecdòtic, no? Però bueno, amb aquests puestos passen coses d'aquestes, no? Que apareix un tio que fa d'això, hòstia, mola, pues, pim pam pum i ja està.
Uau.
Molt bé. Bueno, anem arribant ja al final, perquè no ho passis malament, que... Ignasi. Però per fer una mica de resum, després de tots aquests anys de carrera, d'haver treballat amb molts artistes diferents, des del que deies al principi, d'Antidogmàtics o el que sigui, dels discos de Barcelona Explota, des del més independent o alternatiu al principi, a treballar amb grans noms, el que deies, encara que sigui de lluny, sí, amb les grans marques en l'actualitat, que m'imagino que també hauràs treballat amb artistes que, en actiu, més enllà del que dèiem ara, de les marques de Rolling Stones i de més grans, o amb els seus managements almenys, que alguna relació sí que hi hauràs tingut en algun moment. Quina diferència hi ha entre treballar què veus? Al final estàs treballant sempre amb artistes, però quina és la diferència entre treballar com treballaves amb artistes llavors i treballar amb artistes ara d'un nivell més gran? I sobretot, si trobes a faltar la independència de llavors, ara que estàs, diguéssim, amb el diable, diguéssim, treballant, sí, amb el diable.
El diable, sí, el diable, el Carlos, estic pensant amb el Carlos.
Subterfuge.
Amb el Carlos Subterfuge.
No, dic el diable perquè parlaves tu abans de l'Ignasi de quan tenies 20 anys, eh? que no, segurament bueno, hagués sigut el diable, això.
Sí, molt possiblement. Bueno, a veure, dues preguntes. A veure, els artistes, al final, jo no tinc molta relació amb artistes grans i intento també evitar-la a tota costa. Hi ha els managers que entenen els seus artistes, cobren per això, i contra menys t'exposis, contra menys juguis, contra menys toquis la meva, almenys la meva filosofia, contra més bo sigui el manager, millor pots fer tu la teva feina. Sí que coneixes gent que ha sigut gran o que és gran, i que està en el procés de ser gran, i al final és el de sempre, eh? Una miqueta el que dèiem abans, hi ha gent molt petita i molt miserable, i hi ha gent molt gran i que han sigut super propers i super amables quan no han tingut cap mena de necessitat de ser-ho, no? Vull dir que cada vegada pensem sempre, no?, que el ser petit és sinònim de ser bo i ser gran és sinònim de ser dolent, i una miqueta el que descobreixes és que no és una equació que funcioni, no? No té molt a veure. I no sé què m'has dit abans, Perico, perdona.
L'altra pregunta era sobre la independència i sobre...
Jo és que he tingut sort amb el tema d'Universal, perquè jo estic a Barcelona, el meu equip està a Madrid, amb el Narcís, que és el presi, tinc molt bona relació, i al final jo porto les meves àrees de negoci, explico el que passa, i ja està. Vull dir, llavors no em sento collat, vull dir, al final ho portes a dintre, no? Ojo, perquè també té una contrapartida, no? Vull dir, dius, jo no tinc horari, a mi ningú em pregunta ni on estic, ni què faig, ni on me'n vaig, però al final pregunta't per què no t'ho pregunten, no? Perquè és que potser és que estàs allà sempre. Llavors, potser hi ha alguna cosa que tens que pensar, no? A nivell d'inversió de temps i d'esforç, pues és alta, però és la manera que tu compres la sensació, parlo de la meva experiència personal, de no estar subjecte, no?, a una estructura que és una estructura rígida, no? És una estructura, doncs, bueno, que és jerarquitzada i que es pot portar més bé o més malament. Jo en aquest cas estic còmode perquè realment no hagués pogut estar d'una altra manera.
Pues jo tinc dues preguntes així rapidetes. També m'agrada, abans d'acabar, m'agradaria saber la relació o en ritmo Jordi Ramírez i convidat, una mica de la història vostra, com us coneixeu?
Bueno, fonamentalment perquè Tralla eren els distribuïdors del primer segell discogràfic que jo tenia. Sí, això si algú no ho sap, jo tenia un segell que es deia Plastic Disc, que distribuïa en Tralla, però jo crec que era dels que no rondinava, eh? Quan hi havia un llançament de discos, jo no... Poder els artistes sí, però jo no era dels que m'amoïnava especialment per si se n'havien col·locat més o menys el primer divendres. Mentre no tornessin, em donava per bastant content, jo.
No, havíem treballat molts anys amb el Perico. El Perico era un tio sèrio, tot i que el trobaves després al Puerto Rico, a altres zones de la madrugada. Això potser el proper podcast em sentaré allà i el Perico...
Sí, no, és el que anava a dir, en plan...
Però era un tio sèrio i va haver-hi un moment que vam confluir i, a més, ell portava distribucions que eren molt bones, no? Estava tot el tema de Grover i bueno, jo què sé, vam congeniar bé i vam estar fent negocis durant una bona temporada.
I per acabar, m'agradaria saber, hi ha algun projecte de cara al futur, a l'any proper, que estàs específicament emocionat ara on ets, per a l'any que ve, aquests anys, el futur, quin és el futur?
Ui, el futur
teu o d'on estàs treballant?
No,
hi ha algú que destaca?
No, a nivell professional aquest any el tema de l'e-commerce penso que és important.
Okay.
I aquest any estem integrant el ticketing a les webs dels artistes i jo crec que és una cosa que canvia de manera substancial, no? Que els fans puguin trobar pues això, no? Un single, un tiquet o una samarreta, i que l'artista pugui comunicar. Això també li dona molt de poder a l'artista, no? Pots captar tota la teva dada, que és seva.
Que deies abans de les dades.
Que són de l'artista, és un patrimoni que és seu, sí. I això fins ara no passava, no? Els tiquets es venen per aquí, l'altre ven la samarreta per allà, el disc el pots vendre per allà, i jo crec que això els hi donarà molt de poder als artistes en els propers anys. Jo crec que és una història molt interessant. Hem fet els primers experiments aquest any, perdó per dir la paraula experiment, no s'ha de dir, hem fet les primeres proves. I estan funcionant molt bé. I jo crec que això serà una part importantíssima de lo que, de cap a on hauríem d'anar.
Com portes el ticketing de les bandes que portes?
No sé, et posaré a vendre entrades.
A mi em posaràs a vendre. Serà possible. Vale, pues molt emocionant, moltíssimes gràcies. Algo més voldries dir?
No, res, això. Moltes gràcies, Ignasi, per
a vosaltres. A vosaltres per en recordar-ho. Ha sigut tota una sorpresa que em truqui al Perico per explicar-me la teva vida a la de Jones, perquè, bueno, sin más.
Molt bé, ha sigut molt interessant. Crec que ho serà per tots els que ens escoltin. Sobretot, moltes gràcies per acceptar la invitació, que ha sigut difícil per tema d'agenda i de més, però ha valgut molt la pena escoltar la història dintre del sector. I a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos i esperem retrobar-vos la propera setmana. Si el podcast us ha agradat, us agrairem que el recomaneu a qui creieu que pugui interessar i que us hi subscriviu a qualsevol de les plataformes on podeu escoltar-nos. iVoox, Spotify, Apple Podcast o també a la nostra web, Buen Ritmo, i
a Instagram, per cert. Sí.
Molt bé.
A veure.
Vinga, salut.
Un podcast realitzat amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.